de les 10 i els propers minuts, el 9C, els volem dedicar a parlar del càncer, una malaltia que no s'acaba quan es cura. Centenars de pacients arrosseguen seqüeles físiques, socials i psicològiques un cop queden lliures de la malaltia. El psicòleg clínic Cristian Ochoa explica que sovint la por sobreviu al tumor.
És una malaltia que l'amenaça no s'acaba quan acaben els tractaments. No? La malaltia pot tornar, llavors això fa que la gent no es pugui relaxar, que a vegades senti que els controls es viuen molta angoixa.
Per això l'Institut Català d'Oncologia va arrencar fa 10 anys ja teràpies de grup per dones que han tingut un càncer de mama. Asseguren que no només els ajuda a portar-ho millor, sinó que fins i tot endarrereix més de 2 mesos les recaigudes en el cas que n'hi hagi. El Benet Íñigo ha pogut assistir a una d'aquestes sessions i ens acosta les vivències, els temors i els plans de futur de 3 d'aquestes lluitadores que no estan disposades a baixar els braços.
Jo les 3 visites al médico les tenia l'altre dia. Y llevaba toda la semana angustiada, se me hacía una montaña, ¿no? Pero yo pienso que en el fondo es que tenía miedo. Pensé, bueno, a ver, aquí una resonancia era qué, ¿qué me trobaran?
Entré a la mamografía y efectivamente sí que habían localizado un bulto.
¡Qué pereza me da, qué pereza!
Y era un poco lo que me asustaba, ¿no? Y al doctor también, que no se movía.
Són les 11 del matí. La Maria, la Leo i l'Anna apareixen a la pantalla. Comença la sessió, en aquest cas, a través d'internet. El psicòleg Cristian Ochoa explica que fer-ho així és un avantatge afegit.
La gent, quan ve aquí a l'hospital, si a sobre es troba amb gent que ha passat per la seva malaltia, l'impacte emocional les primeres sessions és molt gran. Des de casa, estàs a casa teva, és el teu territori, és el teu refugi, i realment és més fàcil. Després l'estalvi que suposa també de transport i d'hores dedicades, per exemple, a nivell laboral. No?
Les 3 dones han passat pel mateix i no es tallen un pèl a l'hora de compartir experiències. El primer que tenen en comú és la sensació que el procés no acaba mai. Un dels aspectes que més els preocupa és el físic. De fet, l'Anna diu que agafa importància ara, perquè quan li van detectar el tumor era la seva última prioritat.
Yo me he dado cuenta que me faltaba un pecho hace 1 mes y medio, ¿eh? O sea, después de 2 años sin tener pecho. Creo que esto, pues bueno, me ayudará otra vez a congelar con mi situación, no sé.
I si ara els preocupa, no és només per motius estètics, que també, sinó sobretot per girar full. Es debaten entre les ganes de recuperar la figura i la por del quiròfan. La Leo ja hi ha passat i haurà de tornar-hi. I a l'Anna l'operen d'aquí a poc.
Me ha quedado una cicatriz de 2 dedos de ancha. Tengo ganas de lo que es mirarme al espejo y no todos los días decir he tenido esto, ¿no? Simplemente mirarme al espejo sin girar corriendo la vista.
Todo sea eso, ¿no? Que nos falte una teta. Per una banda, fa una bandera horrorosa,
sí.
No fa por, i d'altra banda, en tinc unes ganes horroroses cada mona, o de cada vez.
La reacció de l'entorn familiar i les amistats és un dels factors clau per encarar el tràngol. I aquí cadascuna té la seva recepta. Treure-li ferro, buscar l'acompanyament o tot el contrari.
Martes pasado fui sola también. Necesito estar libre sin pensar en el que tengo al lado, que lo que vayan a decirme o yo a preguntar les duela. Solo pensar en mí.
Yo estoy orgullosa de cómo lo he llevado con los niños. Mis hijos siguen siendo muy felices, hemos hablado con toda naturalidad.
Yo cuando tenía este agobio lo manifestaba pues a través de un chiste.
Yo también.
La crudeza esta, todo el mundo lo pasaba, ¿no? Pero lo compartíamos en forma de humor.
Els metges calculen que un terç de les dones no en tenen prou amb el suport familiar per portar la situació i per això els ofereixen les teràpies grupals.
Entre un 35-38% de persones que tenen un malestar emocional, psicològic, molt significatiu després de passar pels tractaments.
I una de les missions de la teràpia és donar-los eines per afrontar les angoixes, pors i dubtes que els ha generat la malaltia. La Maria resumeix les 3 estratègies que els han presentat. Distracció, mentalitat positiva i acceptació de la realitat.
Cuando tienes estas situaciones de bajón, pues bueno, pues mira, sales o lees, buscas algún recurso para desconectar de este pensamiento negativo, ¿no? Que luego salió la otra posibilidad, que era de poder darle la vuelta. Pues valoras, que dices, bueno, pues he tenido días buenos. Y la otra era aceptarlo. Pues bueno, pues es aceptar que tienes unas limitaciones. No era aquello de la silla de ruedas.
I és que el càncer ho capgira tot, durant i després de la quimioteràpia. La feina és un dels àmbits que més se'n ressenteix.
Yo era peluquera y yo soy diestra y entonces me quitaron los del brazo derecho y eso ya tuve que dejar la peluquería. Todo se me vino encima de fijar a qué hago, si no sé hacer otra cosa más en la vida.
Però amb temps i esforç es pot arribar a girar la truita. El càncer també pot ser una oportunitat i amb caràcter no té per què impedir projectes.
Me hicieron ver que sí, que valía para hacer otras cosas. Me encantan los niños y poder ayudar. Y entonces me saqué el título de monitora de tiempo libre, empecé por abajo, porque claro, llevaba muchos años sin estudiar. Después me puse a hacer un grado medio.
Tengo un máster que me apunté justo antes de que me detectaran el cáncer y no lo he podido hacer. Y empiezo ahora otra vez. No ha sido cabezota.
Que no es que sea cabezota, que creo que es una luchadora, vamos.
Totes, però, tenen moments que ho veuen tot negre i parlar-ho entre elles els ajuda.
Te admiro y hasta me da un cierto punto, bueno, no sé si de envidia o algo así sana, ¿eh? Me encuentro que cuando quiero hacer estas cosas digo, ¡buah! Aterrizo y no puedo.
Pero es que no es fácil, porque yo hasta que llegué hasta ese punto estuve fatal, o sea, lloraba.
Teràpies com les de la Leo, l'Anna i la Maria es fan des de fa 10 anys a l'Institut Català d'Oncologia. Els metges han comprovat que no només redueix les depressions i augmenta la qualitat de vida. Les dones que en fan, a més, tarden menys a recaure, si és que ho fan.
Influeix en l'evolució de la malaltia. Quan tornava aquesta malaltia, en els grups que havien fet tractament psicològic, tornava molt més tard. El tractament psicològic normalment facilita molt adopció d'estils de vida saludables, tant dieta com exercici físic. També una altra cosa és que s'adhereixen millor als tractaments oncològics. I l'estabilització psicològica també afecta a nivell neuroendocrí.
Tenint en compte que la mortalitat per càncer de mama es redueix un 4% cada any i que el 85% de les dones supera el tumor, són teràpies que cada cop seran més necessàries. Compartir és viure i, a vegades, també riure.
Quan empecé la teràpia, després de la primera sessió, pensé, ai, mira, jo soy la que estoy mejor de todos.
Jo vaig pensar el mateix.
A la setmana siguiente, el dia que digo, es que esto es una mierda, es que estoy...
Somriures, després d'aquests somriures de la Leo, l'Anna i la Maria, que s'agraeixen. Canviem ara de registre, i mai millor dit, perquè un dels primers maldecaps per les famílies que tenen un fill és inscriure'l al registre civil. Cues interminables, despertadors a hores intempestives, desplaçaments, burocràcia, feixuga, en un moment que és d'allò més inoportú. Un procés, però, que a partir d'ara començarà a canviar. Ho farà a poc a poc. El Consorci Sanitari de Terrassa, us explicàvem ahir, ja pot inscriure els nadons des del mateix hospital, un procediment que Salut preveu estendre a tots els centres en mig any. Ara el que escoltem és el reportatge del Benet Íñigo i de la Mar Poyato.
Les primeres hores de vida d'un nadó estan carregades d'alegria i emoció fins que...
Estaven allà a la sala, hi ha bastantes cadires, estava tot ple de cotxets, no sé, pot sentir que hi havia 15 cotxets. I clar, la que es posava una a plorar, doncs es contagiaven. Ja me'n recordo que el Damià va ser un dels incitadors, un dels cops, no? I clar, això també te posa un poc nerviosa.
I vaig anar, no sé si a les 8 del matí, una hora abans que t'obrissin, impossible. Llavors el segon dia vaig anar-hi a les 5 del matí. Llavors vaig tenir el número 3.
La Júlia i el Pep són només dos exemples. Moltes parelles viuen històries com aquesta tot just després de parir. En el moment més delicat, quan el que realment ve de gust és la tranquil·litat, cal fer tràmits que no poden esperar, com el de portar tota la documentació fins al registre civil. A partir d'ara, però, ja se n'ocuparan els hospitals, començaran a fer-ho a Terrassa, ho enviaran tot per via telemàtica a través d'una aplicació on els metges introduiran la informació i els informes mèdics. Núria Pagès és la directora de gestió de pacients del Consorci.
És una aplicació que és senzilla i intuïtiva i sí que és cert que és entretingut perquè has de comprovar molt bé totes les dades que entres i els pacients ens entreguen molta documentació. La documentació que ens entreguen és prou important com perquè tinguem molta cura a l'hora d'entrar les dades i d'escanejar la documentació que s'ha d'enviar al registre.
L'hospital té 72 hores per enviar tota la documentació mitjançant aquest sistema que alhora permet ampliar les dades del nadó dipositades al registre. Joan Lluís Piqué, gerent d'Atenció Ciutadana del CatSalut.
Entre el peu del nadó, les huelles digitals de la mare, en conjunt són les mateixes dades que s'aportaven en el registre civil. Una mica ampliades. És a dir, però que aquesta ampliació també es tenien en l'àmbit hospitalari, tot i que no es portaven pel registre civil. L'únic que passa que ara formarà part de l'expedient.
Un sistema que ho posarà més fàcil al pare i també a la mare, ja que sovint hi han d'anar plegats, ja sigui per fer-ho menys feixuc o bé per obligació legal.
Gairebé tothom anava el pare i la mare, o si no, anava la mare amb els avis, o si anava sempre dues persones amb el nadó.
I si anant tot bé, fer aquest procés ja és pesat, no cal ni imaginar-se com ho viuen les mares que necessiten una recuperació més llarga. Llavors, un simple tràmit es pot convertir en un trauma. És el cas de la Laia.
Anava en punts, amb les hormones fent hores extres. A sobre, quan vaig dir el nom de la nena, no podia més, em vaig posar a plorar. I el fet de que el nostre casat hagis d'anar al cap de poquet res, t'hagis de desplaçar, quan el que tens ganes és d'estar a casa amb la teva filla i estar tranquil·la, que et trobes malament i et fa mal tot, doncs és un pal, la veritat.
Però la reforma no beneficia a tothom. En casos com els de la Laia, els dos pares s'hauran de continuar presentant personalment al registre civil.
Parelles, de fet, parelles que no hagin establert la separació, és a dir, aquelles parelles que no tinguin la condició de casades han de fer la presència física en el registre civil. Parelles en què una persona estigui separada sense acreditar-ho, etcètera, etcètera. Està pensat d'entrada només per aquelles persones que tinguin la condició de casades.
El Consorci de Terrassa, per exemple, calculen que podran tramitar 8 de cada 10 naixements al voltant d'un miler a l'any. Si la prova pilot al Vallès funciona, Salut preveu estendre-ho a tots els hospitals a principis de l'any que ve.
Esteri començar per un hospital a cada comunitat per veure exactament doncs, com funciona l'aplicatiu, com funcionen les connexions amb el registre civil. Jo crec que arribaríem al primer trimestre de l'any vinent amb tots els hospitals ja en disposició de poder registrar els nadons des del centre.
De moment ja s'ha posat en marxa en 24 centres de tot l'Estat, una mesura que permet evolucionar una mica i deixar enrere el passat.
La sensació que et dona és que és molt antiquat. Amb les tecnologies que ja no hauria de ser tot molt més informatitzat i molt més ràpid.
Trobàvem que era una mica com a de país endarrerit de fer-ho així i no poder fer-ho des de l'hospital, que seria més fàcil. Són 40 minuts amb un nadó que té, no arriba una setmana de temps. També, si li has de donar el pit, doncs li dones el pit en aquella sala, que tampoc pot ser el lloc més tranquil ni més íntim per fer-ho.
Un primer pas, doncs, cap a la modernitat per superar un tràmit que en ple segle XXI encara es veu en blanc i negre.